informació a ib3notícies.com.
El dia, amb Marta Grau.
Són les 10 i 5 minuts, continuem, segona hora de programa i les temperatures continuen pujant, 29 graus. La veritat és que ja se comença a fer feixuc. La calor torna a ser protagonista, però de fet no només avui, ho serà pràcticament tota la setmana. Les temperatures pugen a totes les illes, especialment a l'interior de Mallorca i també a les Pitiüses. Bon dia de nou, Joana.
Bon dia, Marta. Torna-hi amb aquesta calorada, segona onada de calor. Les màximes es mouran avui entre els 32 i els 36 graus a bona part de l'arxipèlag, però a l'interior de Mallorca els termòmetres podran acostar-se i fregar els 38 graus. El cel es mantindrà ben serè, amb sol pràcticament a tot arreu, el vent bufarà fluix i la mar estarà poc alterada. Això sí, amb marejol, unes condicions ideals per anar a la platja, sempre, això sí, xisco Nadal, amb molta precaució durant les hores de més insolació, per dir-ho d'alguna manera.
Així és, Joana. De fet, avui s'activa l'avís groc per calor al nord de Mallorca i també a les Pitiüses. La previsió indica que la temperatura encara continuarà pujant al llarg d'aquesta setmana, així que tocarà hidratar-se bé, cercar l'ombra sempre que sigui possible i evitar l'exposició al sol durant les hores centrals del dia. I si no hi ha més remei, com deim sempre, protecció. Ja sigui de pantalla, que vos poseu més roba damunt, amb un parasol, o si no, en crema sola.
I és una situació generalitzada a les Balears, a Espanya, a tota Europa, just abans que compartíem algunes imatges, no?, de diferents ciutats europees. Tot d'una goitarem a l'exterior per veure si ja es percep aquesta calorada d'avui, però continuem pendents també de com evolucionen els incendis que estan afectant la península. Greus incendis.
Sí, Marta, efectivament, més de 10.000 persones han estat evacuades aquest diumenge, ahir mateix, a la Catalunya Nord, a causa d'un foc iniciat a 30 quilòmetres de Perpinyà i que ha cremat unes 2.000 hectàrees. Sobre el terreny hi ha actuacions, ja han actuat tot l'hora baixa d'ahir, prop de 700 bombers amb 200 vehicles i també 9 aeronaus. Per cert, que afecta el funcionament també de l'etapa d'avui del Tour de França, aquest incendi.
Mentrestant, més al sud i ja en territori espanyol, a la Bisbal de l'Empordà, a nit es varen reduir els efectius per combatre les flames amb vistes que el foc ha evolucionat com s'esperava i continua l'activitat eruptiva al volcà Etna a Sicília, que aquest diumenge ha obligat a tancar part de l'espai aeri italià a causa de la gran quantitat de fum i gasos que surten d'aquest cràter. El volcà va iniciar la seva activitat el passat 26 de juny i ha arribat a emetre considerables quantitats de lava.
Ara sí, obrim finestres a l'exterior i podem compartir algunes de les càmeres que tenien repartides a diferents indrets de l'arxipèlag. La primera, a Menorca, veiem una estampa preciosa amb un cel totalment blau. Pràcticament no se pot distingir cap núvol. Una aigua també amb tan sols res. Si pega o copeja un poquet a la costa, és mínim. Algunes embarcacions que ja estan gaudint d'aquest primer dia de la setmana, d'aquest dilluns, de sol i d'altes temperatures. No hi ha millor pla que aquest, que partir i pegar un cafico a alguna de les platges que tenim moltes.
Ara mateix seria la mar de bé. Tu, sempre ho han demanat, poder fer un al dia exterior des d'aquest indret de Cala Torret, que mos encanta, i t'ho imagina't, dos parasols, tres gandules, i nosaltres fent desprenem en directe que la gent vagi passant com si allò fos una pel·lícula. Però tenim més estampes, més imatges en directe quan a ta mare en la colònia de Sant Pere a Artà, a Mallorca, i el paisatge és més o manco semblant. Veiem un blau intens. Preciós. Avui, no sé si és la definició de la càmera, però és talment un blau meravellós.
Avui trobar un nígul seria com aquests llibres de On és el Wally. I deu pràcticament igual, perquè no n'hi ha cap, no n'hi ha cap. Tot un cel perfectament blau i altíssimes temperatures en aquest començament de setmana en què vos volen parlar també d'altres qüestions. En Crònica Internacional seguim ben pendents de Veneçuela, 11 dies ja després del doble terratrèmol que va sacsejar el país. El balanç continua empitjorant, les autoritats eleven ja la xifra de víctimes mortals a més de 3.300, mentre que els ferits superen els 16.000. Serà impossible quantificar aquestes xifres que se van malauradament actualitzar dia rere dia.
Sí, Marta, les tasques de rescat continuen en marxa, però cada vegada són més complicades. Més de 6.400 persones han estat rescatades en vida, però encara hi ha molta incertesa sobre els desapareguts. Tot i que el govern no ha actualitzat la xifra, sí que poden dir que una plataforma ciutadana ja ha registrat més de 31.000 els desapareguts, 31.000 persones amb qui familiars i amics encara no han pogut contactar en cap moment.
La tragèdia també deixa una enorme crisi humanitària. Més de 100.000 persones han perdut casa seva. S'han habilitat 79 campaments provisionals i milers de famílies depenen de l'ajuda humanitària. La distribució d'aliments, aigua i material de primera necessitat continua mentre voluntaris, bombers i equips de protecció civil continuen retirant enderrocs.
Hem de dir això sí que els equips internacionals de rescat ja s'han anat retirant mica en mica, però sobre el terreny encara hi fan feina milers de voluntaris veneçolans. Els experts adverteixen que a partir d'ara els grans reptes seran l'atenció als desplaçats, la salut mental, atenció en aquest tema, i també la protecció dels infants.
Uns terratrèmols que, per cert, ja són considerats els més mortífers que ha viscut Veneçuela en gairebé 6 dècades i que mantenen tot un país pendent d'una reconstrucció que serà llarga i molt complexa. Des d'aquí, l'ajuda també s'ha desplaçat, diferents entitats han anat a Veneçuela per poder donar una mà. És el cas del grup Balear de Rescat. Escoltem el seu president, Manuel Sánchez.
De aquí, del estado de Venezuela, estamos haciendo 4 o 5 actuaciones diarias. Somos 4 grupos y sin descanso. Apenas dormimos porque el tiempo es oro. Por ahora los equipos nuestros solamente han sacado fallecidos, entre 35 y 40 fallecidos, pero sí se han sacado víctimas con vida. Allí se sacó una mujer de la de nuestro puesto, antes de ayer se sacó un señor y hoy anda positivo en otro sitio. Bueno, se dan varios positivos diarios porque se oyen ruidos y bueno, no se descarta poder sacar más gente con vida. En principio ahora se ha dado un positivo en una zona y hay otro grupo trabajando, a ver si entre, creo que son coreanos y estadounidenses, pues están con esto ahora y bueno, esperemos seguir trabajando para conseguir más gente. Mi nombre es Manuel Sánchez Rodríguez y a vuestra disposición.
Com explicàvem, al capdavant del grup Balear de Rescat són moltes les persones que estan intentant contribuir a portar el seu granet d'arena, no?, per dur aquesta crisi humanitària de la millor manera possible, si és que se pot, 11 dies després d'aquests terratrèmols. Parlant d'altres qüestions, fem referència als preus. Vos contem que els consumidors que tinguin contractada la seva tarifa de gas en el mercat regular veuran un important increment en les seves factures ja en aquest mes de juliol.
Sí, Marta, la factura pujarà de mitjana un 21,5% aquest mes de juliol si el comparam amb el preu que hi havia el mes d'abril. Aquest increment està motivat per la pujada dels hidrocarburs i també de la recuperació de la fiscalitat habitual.
El passat 1 de juny varen decaure les mesures anticrisi que afectaven la llum i el gas aprovades pel Consell de Ministres el mes de març passat amb motiu de la guerra a l'Iran. A diferència del que ha ocorregut amb els carburants, on el govern ha trobat una altra fórmula per mantenir unes certes ajudes, encara que serà més car repostar, el gas no té mesures extraordinàries.
Però, clar, la pregunta és quan puja en concret, que jo crec que Maria Antònia Bondia és el que volen seure realment els consumidors.
Així és, bon dia, Marta. Han fet un poc la mitjana, és a dir, els números, i experimentaran que la seva factura puja dels 40 als 49 euros amb un consum anual de 9.000 kW per hora. És a dir, l'increment anual serà de 103,70 euros a l'any. Per una llar petita amb un consum de 3.000 kWh anuals, l'impacte s'estima en un 37,53 euros més a l'any, que s'eleven a 154,8 285 euros en el cas de la llar gran i a 222,71 euros per un xalet amb 20.000 kWh de consum anual. Podeu fer un poc el càlcul més o manco. I, per cert, he fet també el repàs d'altres coses que pugen el mes de juliol i, atenció, viatges, allotjaments, combustible i les compres internacionals a les plataformes, amb una taxa de 3 euros per compra, així que ja podeu anar alerta.
Com poden veure, la Maria Antònia ha fet els números, ha fet els càlculs, els nombres, els números, i, clar, dit això, puja el gas, pugen altres coses, també allotjament, viatges, combustible. M'ho demanant també de quina manera afectarà tot plegat a la nostra butxaca. És per això que avui hem convidat a passar per el dia en Alfonso Rodríguez, de Consubal. Aquí ja poden saludar. Bon dia, Alfonso, com estàs?
¿Qué tal? Buenos días, encantado.
Bé, sobre la pujada del gas, si t'assembla, començant per aquí, qui afectarà exactament aquesta pujada? No sé si només en els clients d'aquest mercat regulat o també en el desmercat lliure. I també, com es tradueix això, Alfonso, a la factura d'una família? Recordem que parlàvem d'un increment, ho dèiem abans, no?, d'un 21,5%. Però en temes reals, això com afectarà?
Bueno, efectivamente, en un principio quienes van a ser más afectados van a ser los de la tarifa regulada, porque la gran mayoría de los que están en el mercado libre tienen una tarifa fija y, consecuentemente, no van a haber modificado el precio, como tampoco lo vieron cuando se redujo el 21% del IVA. Indudablemente, la finalización de los beneficios fiscales nos va a afectar porque vamos a pasar de pagar un 10% de IVA a pagar un 21%, consecuentemente ya tenemos aquí un 11% de incremento. Y la verdad es que durante el verano el consumo de gas es inferior a lo que suele ser en el invierno, pero indudablemente nos va a afectar y lo vamos a ir viendo en la factura y, consecuentemente, nos va a perjudicar a la hora de poder llegar a final de mes de una forma más o menos desahogada.
Què recomanes fer abans de prendre decisions? Que tal vegada, a vegades, mos precipitam o canviem de companyia. Clar, davant d'aquestes constants pujades de preus, recomanes fer al manco una comparativa?
Sí. Bueno, hay que partir de la base de qué consumo tenemos. Es decir, qué tenemos en casa que no funcione con gas. Y a partir de aquí, buscar la mejor tarifa. Nosotros siempre recomendamos la tarifa regulada, entre otras cosas porque nos vamos a ir beneficiando de las fluctuaciones que pueda tener el precio del gas, que en este caso concreto la verdad es que nos perjudica como consecuencia del incremento de los carburantes por la guerra de Irán, pero si no tuviéramos este acontecimiento extraordinario, en este momento el gas estaría bastante más barato. Lo único que en la tarifa pues, libre, en el mercado libre, lo que sabemos es el precio que vamos a pagar siempre. Y luego, bueno, a ser comparativas, hay que tener muchísimo cuidado con las ofertas, porque estas ofertas tan baratas al final luego suelen ser caras. Ver qué consumo tenemos y a partir de aquí intentar o reducirlo o trasladarlo a horas que sean más barato.
I, Alfonso, hi ha qualque perfil d'usuari, de consumidor, que hagi de revisar especialment la seva factura aquest mes? Tu deies, mirar de canviar l'hora de cuinar, per exemple, o de dutxar-nos, si tenim el termo a gas, per evitar aquest increment. Però, clar, hi ha gent que, si té feina, tens un restaurant, o ofereixes segons quin tipus de serveis, el tema de l'hora no pots jugar amb aquesta diferència.
Bueno, ahí que estamos teniendo unas temperaturas de 40 grados, ducharse con agua fría o ducharse en el trabajo. No, esto es broma. La verdad es que es aquí en Baleares es bastante complicado la reducción o de alguna forma controlar el consumo del gas, por lo que tú decías, Chisco. Es muy difícil conciliar la vida familiar y la vida laboral por los horarios que tenemos. Pero bueno, siempre hay pequeños trucos como pues ducharse a horas que por la noche, cuando se termina el trabajo, o intentar pues eso, tenerlo bajo, tener baja temperatura para que el consumo sea inferior.
Clar, això respecte al gas, però hi ha una sèrie de despeses. Volies afegir una... respecte a les despeses? No, canviem idò, si vos sembla, de qüestió, perquè, clar, tot puja, no?, els preus. Ara parlàvem de gas, però tenim una llista llarga que abans ens avançava a Maria Antònia. Viatges i allotjaments, també. Juliol és un dels mesos més cars per viatjar. Encara hi ha maneres per estalviar a l'hora de viatjar, però sobretot, Alfonso, si encara no han reservat les vacances.
Bueno, la verdad es que si teníamos previsto ir de vacaciones y no lo hemos reservado, ahora ya vamos un poquito tarde. Es cierto que el mes de julio y agosto y
septiembre... Ya no existe eso del last minute, ¿eh?
¿Perdón?
Lo del last minute ya va a dejar de existir.
Exactamente. ¿Qué se puede hacer? Bueno, sobre todo intentar coger fechas que no sean muy, muy comprometidas. No viajar fines de semana, que suele ser más caro. Comprar... los pasajes, si tenemos la posibilidad de adaptarnos a las fechas donde los precios sean más baratos, si tenemos flexibilidad, pues ir buscando qué días son más baratos y luego intentar encontrar pues destinos, por ejemplo, pues si tenemos que ir a Andalucía, pues buscar algún destino que es mucho más barato, aeropuertos más pequeños, como podría ser Almería o Granada, y bueno, estos pequeños trucos, pero si no hemos reservado las vacaciones y nos vamos a ir de vacaciones, la verdad es que ya vamos muy tarde.
I sí, parlant de la taxa de compres internacionals que han comentat abans, de Temu, de Shein i fins i tot altres plataformes, ens podria explicar què canvia exactament amb aquesta nova taxa de 3 euros afegits als productes i a quines compres s'aplicarà, a quines no? No sé si hi ha excepcions.
Sí, esto es una tasa que se ha impuesto en Europa y está destinada a los envíos de bajo coste. Aquellos envíos que creo, si no recuerdo mal, que no superen los 15 euros, van a tener esta tasa de 3 euros por compra. Bueno, lo que se está intentando es, de alguna forma, es penalizar la compra de estos pequeños productos, intentar que se compren especialmente aquí en nuestro país, y de alguna forma, pues bueno, pues eso, fomentar que el consumo sea de productos nacionales o que sea de productos, compras más grandes, para también intentar reducir pues bueno, la huella que supone en el medio ambiente, pues tanto un tráfico tan grande de paquetes y de envíos.
Està molt bé, perquè així fomenta el producte local,
mira,
no?
Mira, que també. Jo justament li volia demanar si crec que la mesura pot fer que els consumidors tornin a comprar més que en el comerç local o que deixin de comprar tant en aquestes plataformes. Però dubt, Alfonso, no sé si estàs d'acord.
Però 3 euros en un preu petit?
3 euros en un paquet, no ho sé, perquè aquests productes són bastant econòmics i per ventura encara pagarà la pena a molta de gent comprar a través d'aquestes plataformes. No sé què en penses, Alfonso.
Sí, sí, no va a afectar mucho. Hay que tener en cuenta que nos hemos acostumbrado a eso, a ver el producto, la inmediatez, la compra desde casa, no tener que salir, y creemos que no va a afectar mucho. Habrá quienes lo hagan, pero hay que tener en cuenta también que la gran mayoría de estas plataformas, los gastos de envío van muy ligados a el importe que hemos adquirido. Por lo tanto, vamos a tender a hacer compras más grandes, pero indudablemente no creemos que tenga mucho impacto y que sigan comprando. También hay que tener en cuenta qué perfil de consumidor compra este tipo de productos tan baratos y qué tipo de producto estamos comprando. Esto es muy importante. Compramos, es compra compulsiva de productos que al final luego no utilizamos, porque la gran mayoría de estos productos tan baratos siempre presentan algún tipo de problema.
Clar, i Alfonso, se suposa que no serà 3 euros per producte, serà 3 euros per grup d'enviament, que eren dubtes que tenien molt de consumidors d'ençà que ha d'aplicar aquesta taxa Shein. Si qualcú compra una cosa d'un euro i en sa mateixa compra adquireix 4 coses més d'un euro, no li cobraran 3 euros per cada producte, sinó que ho aglutinaran tot amb una mateixa taxa, no?
Efectivamente. La tasa es por envío, no es por el contenido, sino por envío. Bueno, si una persona compra 4 botecitos de pinta uñas y unas tijeras para cortarse las cejas, pues al final pagaremos los 3 euros por todo el envío.
És important tenir unes bones estiadores de celles, Alfonso, que hi ha vegades, i més ara en s'estiu, que convé anar ben esmotxat.
Es que, además, tú, Chisco, que eres una persona muy puesta, sabes que qué se compra en este tipo de productos y además compramos 50.000 productos totalmente inútiles, pues porque nos cuesta 1 euro o nos cuesta 1,50 euros.
No, així és. Aquestes plataformes, allò que creen, són necessitats. A lo millor...
Mai ens havíem pensat en tirar moltes
celles. En les mateixes estidores que te talles la barba i trobes allà per 1,50 euros, 2 euros, estidora de celles o altres aplicacions i acabes picant, com molt bé diu n'Alfonso. Hem d'anar alerta.
Exactament.
També, sobretot amb aquesta compra compulsiva, sobretot de roba, que de vegades en parlam aquí,
no
que dius per una camiseta que te costa 3 euros, 4 euros, però tot es fens que això produeix, que en parlàvem l'altre dia,
sí, mateix,
el residu que produeix la roba.
Ara mateix per és tant, el primer, està al capdavant.
Que aquesta taxa, bàsicament, allò que intenta és pal·liar aquest gust per la compra compulsiva, veurem si funciona o no, però ja m'ha dit Alfonso de Consubal que no serà gaire desincentivant aquests 3 euros.
Això sembla, ho veurem, perquè just és una taxa que se comença, no?, a adaptar, veurem el balanç probablement en uns mesos. Alfonso Rodríguez, des de Consubal, moltíssimes gràcies, que tinguis bona setmana.
Igualmente, y hay que aprovechar que estamos en rebajas, tenemos muy buenos precios, tenemos muy buenos productos y hay que aprovechar para comprar todo aquello que realmente necesitemos y nos podamos permitir.
Exactamente, y al petit comerç, si pot ser, clar que sí. Alfonso, moltes gràcies. Mira, ho sabeu el que ajuda realment a estalviar, ja que avui hem començat parlant de números, parlant de xifres, parlant de com afecta, Joriol, les nostres butxaques, i de, sens dubte, comprar producte de temporada. I per descomptat, ara ho dèiem, no? Producte local. Però sabem realment quines fruites seríem de comprar, per exemple, ara, els mesos d'estiu? I de, la nostra companya Maria Antònia Esquines ha sortit al carrer amb les nostres becàries, la Victòria i la Francesca, que descobrir si la gent sap mem quines són les fruites de temporada.
I faig ador. Ja t'ha fins set amb una cindri. Ja t'ha fins i dius que m'estimes durant els següents 30.000 de matins. Faig gelor. Ja t'ha fins nedam amb pilotes.
Doncs així és, companys. Menjar fruita de temporada no només ens ajuda a estalviar, sinó que també cobreix les necessitats del cos humà. De fet, una curiositat, a l'hivern, amb el fred i la falta de sol, el nostre cos reclama més nutrients i vitamina C, i en canvi a l'estiu, amb la calor i el nostre cos, requereix més aigua. Però sap realment la gent, els nostres oients, els nostres espectadors, quines són les fruites d'aquests mesos? Els hem posat a prova, com ha avançat abans na Marta. De fet, els escoltam.
Bueno, aquí d'Espanya... Pues no me viene nada a la mente, por favor. No.
Podeu veure, hi ha gent que no coneix molt bé la diferència entre elles i d'altres ens confessen que no es saben el nom, però aquestes fruites són presents a les seves fruiteres o a les seves bosses de compra.
Melón, sandía... Bueno, he comprado varias, pero no me acuerdo ahora mismo del nombre, la verdad.
Ja veus, companys, però amb els que sí han estat capaços de dir-nos alguns dels noms de les fruites característiques d'aquí en mesos de calor, han decidit posar-los a prova i ens han contat el següent.
De temporades, la cindri, el meló, les freses, les cireres, hi ha moltes, les pomes, hi ha de tot, i plàtanos, hi ha de tot, ens es diu.
Estan encertades gairebé totes. La poma entraria dins aquesta categoria perquè hi ha pomes tot l'any, perquè hi ha diferents races,
ah, i també
hi ha pomes, i també hi ha pomes d'estiu. Aquesta fruita, però, principalment s'ha de menjar cap a la tardor, i en el cas del plàtan, hem de dir, recorda'm que en podem menjar durant tot l'any. Però continuem amb aquest joc que han plantejat les nostres becàries i la Maria Antònia Esquines per saber quines són les fruites de temporada. Vos escoltam.
Per exemple, prunes, melicotons, albercocs, figues, m'apareix que també. Les figues són un poquet més en van, m'apareix, m'assembla. I què més? Cireres, freses...
Justamente las cerezas, porque las cerezas, los melocotones, la sandía, el melón...
Correctament, ja. Quasi totes
han encertat quasi totes,
sí.
No?
Així és. De fet, heu repassant, si voleu, companys. Maduixes, meló, cindries, cireres, albercots, Figues i melicotó és el que han dit els nostres oients i espectadors. No sé si haguéssiu encertat tant per vosaltres.
Mira, jo suspenc. Ja ho puc confessar, perquè tu has fet els deures, que, ostres, estic estorada, eh?
No, bàsicament, tenir un ròpid que se dedica en aquest tema fa que t'arribi fruita fresca cada dia, i jo sé el que has de fruitera de que nostra. M'afits, sobretot, perquè una cosa és el que m'adus molt ròpid i una altra és el que jo comp. Perquè la fruita que jo he de comprar et se que ve de fora, que serien els gers, els navius, que ara estan tan de moda. Això hi ha producció tot l'any perquè venen de fora.
No, la veritat és que ho hem de tenir per mà, sobretot sempre, perquè ens ajuda a estalviar. Me permeteu que pugui...
I que menjam més bona fruita quan és de temporada.
Exactament, també és una qüestió de gust.
Indubtablement.
De gust, de sabor.
Tu te menges una cindri el mes de gener i segurament fa gust a tot menys la cindri.
No soc capaç ni de comprar-la.
I que val, per ventura, no sé, 20 euros... un quart de
cindri. No, val més esperar l'estiu.
Sí,
cada cosa totalment. En el seu temps.
Sí.
Me permeteu un apunt. Abans d'arribar a les 10 i mitja, abans de passar a publicitat, vos contam que els bombers de Mallorca han rescatat dues dones que varen quedar atrapades a un ascensor per una fallida elèctrica que va provocar un incendi declarat en un restaurant del Port de Alcúdia. És informació facilitada a través de les xarxes socials per la policia local del municipi. Un incendi que es va declarar ahir diumenge a hora baixa en un restaurant del Port de Alcúdia. El fum va provocar una gran acumulació sobretot de foc i va obligar la mobilització de la policia local d'Alcúdia, bombers de Mallorca, protecció civil, guàrdia civil i serveis de salut. Diverses persones, principalment treballadors de restaurants, van ser ateses per inhalació de fum i aquestes dues dones en concret van tenir que ser rescatades d'un ascensor després de quedar atrapades per mort d'aquesta fallida elèctrica que es va causar durant l'emergència. Quin ensurt trobar-te un ascensor quan hi ha una alerta per fum. Són les 10 i quasi i mitja ja, perdoneu, petita aturada per publicitat, parlam d'actualitat laboral. De ball i termòmetres a 25. Considerat de saber tot és prou elàstica per menjar-te la mare tan gusta de cipi. El dia, IB3 Ràdio.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador.
Mira, anem a escoltar les castanyoles. Les tocaran d'escoll.
Entra i surt el ritme tradicional i llavors entra en el ritme tradicional d'Eivissa que s'allarga.
Andrés inclou les castanyoles eivissenques en la música de jazz i tu també ets un músic singular. Tu toques el piano en l'esquerra i la trompeta en la dreta simultàniament, no?
Sí.
L'Aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu.
Ets ambidestro.
Sa mà és dretana i sa cama és esquerrana.
I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
En Nautilus tenim balenes i sovint feim viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència de la conservació. Tenim química, física i molta oceanografia.
El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio. De dilluns a divendres a les 9, al dia, IB3 Ràdio.
Deu i mitja, passen de dos minuts, obrim consultori amb el nostre vocal laboralista Pere Quecles per parlar de temes laborals que avui hem centrat bàsicament en aquesta època. L'estiu, ja sabeu que per milers de persones és precisament la temporada alta, l'època de més feina. Hotels de gom a gom, terrasses a vessar, platges amb serveis al màxim rendiment i contractacions que es multipliquen.
Cambrers, cuiners, personal de neteja, socorristes, monitors, dependents, són molts els treballadors que fan possible que la temporada turística funcioni, però coneixem realment quins són els seus drets, què passa amb els contractes temporals, les hores extres, s'han de pagar sempre, qui fa feina al sol en ambients en temperatures molt elevades pot exigir mesures de protecció i les vacances, com es gestionen al bell mig de la temporada alta.
I d'avui volen resoldre aquests i d'altres dubtes amb en Pere Quecles, perquè conèixer els drets és la millor eina que poden tenir per evitar abusos i també afrontar, en aquest cas, l'estiu en totes les garanties. Pere, bon dia, com estàs?
Bon dia.
Benvingut.
Gràcies.
Dèiem, obrim consultori perquè moltes vegades desconeixem, no?, els nostres drets, la manera que tenim de, no sé, de preservar-los en aquests drets, etcètera, etcètera. Però sigui com sigui, l'estiu aquí, a les Balears, és una època de molta contractació. D'entrada, quins són els drets bàsics que hauria de conèixer qualsevol treballador abans de signar un contracte?
Abans de signar un contracte, primer de tot, el que s'ha de fer és llegir-lo. Perquè vos sorprendríeu de la quantitat de gent que no llegeix el seu contracte. Li posen una carretada de fols i li diuen signa aquí. I ha signat i ja està.
I això què és? Per peresa? Per ignorància? Perquè, clar, moltes vegades, com que som ignorants en una matèria, mon afluixant perquè no ho entendrem o perquè no sabrem ben bé què vol dir o... Per què és això?
Hi ha un poc de tot. Hi ha presa, hi ha excés de confiança, ja sabem molt bé els confiats, i això és el que passa, perquè, clar, no hi ha problemes fins que n'hi ha, i després quan hi ha problemes i tu li dius un treballador això, ho has signat tu. Però i això? Jo no ho sabia. Que no ho sabies. Fa 3 mesos que has signat el contracte i no... També hi ha la part contrària, és a dir, se mos ha de donar una còpia del contracte i hi ha empreses que tarden 3 o 4 mesos o fins i tot no el te donen. Que és el que hem de saber fonamentalment? Salari, que cobraré, la categoria que tindré i quin horari tindré. Perquè, clar, això és un element fonamental també pel tema de la conciliació de la vida laboral i personal.
Tu trobes molts de casos de gent que ha dit no, jo això no, sí, no ho vaig veure, o sigui, és el pa de cada dia,
sí,
això,
sí,
eh?
Sí, sí. A més, hi ha una part final, normalment, en els contractes que posen clàusules addicionals. I a vegades, res, són 4 o 5 paràgrafs, però moltes vegades és més llarg la part addicional que el propi contracte. Perquè, clar, el contracte és un formulari, són formularis bàsics, però les clàusules addicionals, les empreses redacten les que elles consideren que són necessaris. I vos puc assegurar que és 80% dels treballadors no se llegeixen les clàusules addicionals. I estan parlant de temes de protecció de dades, estan parlant de temes de tal vegada fer hores extres o estructurals, o etc. Possibilitat de moure't de centre de feina, perquè hi ha empreses que tenen diferents centres de feina, Palma, Cudi, llavors sigui. És a dir, és important la part de clausulat addicional llegir-la.
Encara hi ha molta confusió entre contractes temporals i fixos discontinus.
Sí.
Hi ha diferència? No n'hi ha? Què els hi podrien dir als nostres oients?
Els contractes eventuals, vos puc dir que quasi no existeixen. L'eventual és per una cosa molt concreta, però molt, molt, molt concreta. Tots recordarem, o ho tindrem en el cap, aquestes campanyes que tal vegada se fan en aquests grans magatzems que tothom coneix, hi ha aquestes lotes o aquests lots que ens ofereixen un pot de formatge, un pot de tal, un pot de... Clar, això pot ser un eventual, perquè és una cosa circumstancial i que no està prevista tal vegada. Sabem què passarà, però no sabem quan.
Es comuniquen els paquets també de Nadal?
També.
No, que és la meva, el meu somni de feina, embolicar un paquet de regals.
Jo crec que en el primer m'aniria bé, però després d'haver fet 10 o 12,
ja,
crec que faria
vera,
com aquell lot que comença a estirar el paper i diu, sí, mira, ja ho deixem anar.
Sí.
La meva paciència no dura tant.
Però ho fas amb molta il·lusió. Jo he tingut l'oportunitat de fer-ho i és vera que només veuràs la cara de la gent, no? que te mira com emboliques, intentes donar el millor de tu mateix, perquè és vera.
Sempre m'ho anem passant per nissos,
sí,
però
és vera. Tota la raó.
Bé, però, està bé, però jo també te puc dir que tal vegada ho vas fer fa un temps, no direm quin,
molt,
i la gent tenia més paciència. Ara, si has, de fer un paquet i el vol fer molt ben fet i tardes més,
sí,
del que l'altra persona
totalment
pensa que ha de tardar, ja s'arma aquí la història. Però el que vols dir, els eventuals és per això, per una cosa molt concreta, i fins a discontinu, és una feina que sabem que cada temporada passarà i la tindrem, i estem dins el cicle regular de dins d'una empresa i mos cridaran, perquè és una feina fixa, com diu el nom, però discontinua. discontinua dins els temps. Mos han de cridar, però han de fer una cridada, ben que diguin, no, per telèfon, però mos envien un paper i mos diuen tal dia vostè començarà a fer feina aquí i tal dia acabarà.
Jo vull fer una tongada de preguntes sobre les hores extres. Perquè, clar, ara parlaven d'estiu, de sector serveis, clar, moltes vegades a un restaurant, allà on sigui, la cosa s'allarga, no? I voldrien saber quant una hora de més se converteix en una hora extraordinària, com els mos han de pagar, si mos ho poden tornar amb descans, per exemple, i si és important també guardar proves, no? Quins documents o evidències poden servir per una possible reclamació.
Aquí se mesclen moltes coses. En primer lloc, hem de dir, hores extres són voluntaris. No hi ha hores extres obligatoris. No n'hi ha, salvo determinades circumstàncies, i ni tan sols així. És a dir, per exemple, hi ha hagut una inundació dins el local i hem de fer segon quin tipus... Podria ser, però són voluntaris. Màxim d'hores extres anuals, 80.
Anuals?
Anuals. Va. Què passa? Que aquestes 80, una de dues, o se paguen o se compensen en descans. És a dir, els hem de pagar, l'empresari, i o...
vacances.
M'has de donar doncs, un dia més, un dia i mig, etc. Això funciona així. Què passa? La majoria de convenis col·lectius el que fan és sancionar la realització d'hores extres. Com se fa? Pues tot el que superi la jornada habitual, se carrega un 175% damunt el preu d'una hora habitual, que no mos han de confondre. Una hora d'un treballador, 12 euros, 15 euros, és a dir, no m'ho anem molt més enllà, salvo categories molt altes, això és el que cobra un treballador, que passa que si després ho sumam mensualment, m'ho anem amb una nòmina i tot queda un poc camuflat. Però això és així. Per tant, se sancionen, s'han de pagar de més. Proves.
I guardar, clar, aquí has de guardar material, o no?
Clar, aquí el problema que tenim bàsicament és que d'un temps cap aquí... El registre de les hores extres era un registre específic. És a dir, que si se feien hores extres, existia un registre específic dins les empreses, obligatori, que allà on s'havien de registrar les hores extres a part de les hores ordinàries. Què passa? Que d'un temps en aquesta part, tot el registre horari ha canviat i ara se registra tot. L'entrada, la sortida... Què passa? Que se va instaurant aquest sistema nou, com el van posar, que era a través d'una aplicació, que està en connexió amb l'inspecció de treball, com sabem, tot això va com va.
L'has de dur el dia.
Clar, tot això va com va. I no s'ha de poder trastocar. Què passava? Què passava? El que passava era que tu arribaves a la feina i sempre ara t'ha de entrar a les 7. Bé, doncs, signa aquí. Sortiràs a les 3, signa a les 3. Clar, si sortís a les 5, ja no hi havia possibilitat.
No hi havia proves.
No hi havia possibilitat. Manera de
fer... O la prova estava alterada.
A més que no se pot fer. És a dir, per això de treball aquí sanciona de manera molt forta. Proves, sí. Fotografies, testimonis, qualsevol tipus de prova que pugui acreditar que aquell dia, en aquell moment, vares fer una hora de més, o dues, és possible. Què passa? La presentació en el jutjat de segon quin tipus de proves és un poc complexa. No mos ho han posat fàcil. Però sí que se pot documentar i se pot fer, clar que sí.
Clar, llavors també hi ha la voluntat del treballador de reclamar aquestes hores extres, perquè si ets de reclames pot ser l'acomiadament també s'atraca a la teva vida laboral.
Se podria atracar, però has de tenir en compte que ara els acomiadaments s'han posat molt costa per amunt pels empresaris si no tenen una causa real. És a dir, tu me pots acomiadar si una causa real existeix. És a dir, no faig bé la meva feina i ho pots provar, no arribo un mínim d'estàndards i ho pots provar, me n'he duit qualque cosa.
Però parlant d'acomiadaments procedents.
Clar, però és que si te despedeixen i no hi ha una causa real de base i tu has demanat a l'empresa perquè estàs fent hores extraordinàries, per això seria un nul, perquè és una vulneració d'un dret fonamental. És aquí on anem. Hi ha moltíssimes empreses que me'n fan consultes i te diuen, no, és que me vull llevar aquest treballador damunt. Això és la frase més típica. I clar, tu llavors es fas un correu i els dius, primer de tot, està embarassada, per exemple, o té lots menors, morà molt igual, exactament igual, té conciliació familiar, i comencen a dir, sí, pues, oblida't, si no hi ha una causa real, ha posat massa caixa, ha pegat a qualcú, ha insultat un client, etc. I fins i tot en aquests casos no és possible un acomiadament indirecte moltes vegades. El dret laboral és progressiu en quant a les sancions. Si en fas una molt grossa, és possible que te pugui acomiadar. Però si no, han d'anar sumant una miqueta, un poquet cada dia, i això de... en el carrer, no.
I abans en parlàvem amb la Joana del tema de sa calor, que de cada vegada se complica més fer feina amb aquesta calorada. Mm-hmm. Nosaltres, perquè som aquí de dins, i més enllà de qualque braga i passar acondicionat, podem anar circulant una mica i passant el dia més o manco bé. Però si fas feina exterior, amb aquestes onades de calor, amb aquestes calorades, te pots negar a fer feina per dir, escolta, és que m'hi va sa vida, bàsicament.
Bé, si t'hi va sa vida, evidentment que...
Ja, però com se quantifica això, també? Perquè el que per mi és una calorada... Però tu pots fer una caloreta. Com se contempla, o com se gradua, o com se regula?
Hi ha un Real Decret de l'any 2023 que determina que a partir de determinada temperatura exterior no se poden fer feines a l'exterior. No sé si vos recordeu, això va sortir arrel de... Però què va ser l'any 2023 o en el 22, no me'n recordo molt bé, que hi va haver un parell de morts consecutives per cops de calor. I clar, el legislador veu un problema i regula. Tard, però regula. I en el 23 se va regular. És a dir, exteriorment o des de l'AEMET se dona una alerta per temes de calor, s'han de prendre determinades precaucions. La llei de prevenció de riscos ho determina. Zones d'ombra, hidratació cada X temps, pauses més sovint, etc etc. I si se fan feines a l'exterior, jardineria, construcció, s'han de suspendre les feines si arribem a un determinat grau.
És molt important
grau.
Aquest dia, espera, perquè estem ja oficialment en aquesta segona onada de calor de l'estiu. Si, per exemple, necessiten aturar, també.
S'han d'aturar.
Igualment, això ja depèn de la salut de cadascú. Però
això suma les hores en el final del dia?
Clar, són hores de feina.
Sí, clar, o sigui, dic, si, si resulta que ara tu ets jardiner, o ets cambrer, o ets obrer, i estàs en el sol, i dius, amb aquesta calorada no poden fer feina. Si tu tures 3 hores per la calor, aquestes 3 hores les has de sumar després a la teva jornada laboral, allò d'acabar a les 7, acabar a les 10, per recuperar aquestes 3 hores, o aquestes 3 hores que no has fet per mort de la calor se donen per perdudes i demà serà un altre dia.
El que has de tenir en compte, bàsicament, per determinar si les hores són treballades o no, és si estàs en el lloc de feina. Si estàs en el lloc de feina a disposició de l'empresa, són hores treballades. És a dir, si en aquestes 3 hores te dius a l'empresa, escolta, vés a casa i ja veurem què farem. Bueno, se podria entendre que no són hores treballades, si bé és una interrupció molt ocasional, que no és una cosa habitual, etc. Però si estàs allà perquè te diuen... no faràs feina aquí, sinó que faràs feina en el menjador, però faràs feina, no seran 3 hores, sinó que seran 2, has d'estar a disposició. Si estàs a disposició, hora de feina.
Hi ha un punt que jo desconeixia i que crec que és important també compartir amb oients i espectadors, a banda de les altes temperatures, no? Ja que hem arribat a aquesta conclusió, que no coneixem els nostres drets ni tampoc llegim els contractes, què passa si ara una persona té vacances però se posa malalta, no? I se posa no un refredat... se posa malalta de bon de veres quan li tocaven vacances. Aquesta part segur que no tothom ho sap, així que, per favor,
bueno,
t'escoltam.
Tu sorprendries, la gent sap més els drets, moltes vegades quan venen despatx darrere.
Se la saben ben llarga.
Que nosaltres mateixos, i els dius, no, això és així.
Quan és en el seu
això
favor,
és així,
eh?
Sí,
i
diuen,
mira,
no, però jo ho he mirat,
aquesta part.
Si hi ha, ara que avui no hi ha Mateu, però si hi ha, a nosaltres mos destrossa.
Clar, és que t'anava a dir, una cosa és
informar-se
i una altra cosa és demanar a ChatGPT que te digui
cosones,
i a vegades ja saben que és molt complaent. I mos diu allò que volem escoltar,
sí.
I no sempre mos hem de fiar.
Sí, hem d'anar molt alerta en la xarxa, sobretot nosaltres que som operadors jurídics, que volen dir que el susto important. En quant a les vacances, claríssim, la jurisprudència és molt clara. Si tu caus de baixa durant un període vacacional, s'interromp el període vacacional i l'has de disfrutar més endavant. Per què? Perquè les vacances són un moment per gaudir, per esbarjo, i si estàs malalt s'entén que no pots gaudir del teu temps. No és el mateix, evidentment. Hi ha molta gent que et diu que no és el mateix tenir un peu romput damunt una cadira que, no ho sé, tenir una depressió o tenir un problema, és que sigui, és igual. No miren l'entitat de la malaltia, sinó que un metge t'ha donat una incapacitat temporal.
Exactament.
Per tant...
I poca broma, perquè durant les vacances moltes vegades davallen, no? És veritat. De sobte, totes les teves defenses se'n van en orris i és més habitual, no?, que deixes l'estrès de banda, que t'agafis un refredat o que
t'acostipis. Sí, però també s'ha de fer com si fóssim en el nostre lloc de feina, s'ha d'anar al metge que mos doni sa baixa.
Exactament, igual.
No és que tu després arribis dilluns a sa feina i li diguis en el teu cap dimarts, dimecres... vaig tenir febre i vaig estar de baixa, no vaig poder fer
però
res.
Això no val.
I ara dono justificació que potser si tu vas a fer feina...
Desmetge, clar.
Sí, però si vas a fer feina i te volen malament i te diuen bé estant a casa, pot ser que si no deixes el paper de sa baixa no és cap drama, però durant les vacances xicades ha de quedar com a metge justificat.
No, ha quedat totalment justificat. És a dir, ha d'haver una baixa metge, això d'estar malalt, Tot mos constipàvem en els aires acondicionats. Exactament. I més quan, ja, quan no feim feina, perquè el que deia en Xisco, l'aire acondicionat és una de les discussions més grosses que hi ha dins les oficines.
I tant que sí. De fet, ara jo tinc una mica de fred. No sé vosaltres, eh?
Perquè el tens a darrere.
Quan tornin per aquí, les m'agradaria encetar aquest meló de dret laboral i aire acondicionat.
És un tema fascinant, eh?
Sí, sí, no, dit de bones. M'agradaria saber què diu la jurisprudència sobre si un company té molta calor i l'altre té molt de fred, què dius a legislació?
Termes mitjos.
Has d'anar fresquet, si tens molta calor, i si tens fred, dus una jaqueteta i la te poses.
Ai, tan Pere. Senzill com això. Pere, que clar, moltíssimes...
No? Ai, Pere.
Moltes gràcies, com sempre, i per favor, a llegir els contractes, sí, perquè és que si no, vos dureu més d'un ensurt i no és gens necessari. Que tinguis una molt bona setmana.
Igualment per vosaltres.
Uns consells i seguim amb més temes que compartim vosaltres.
El dia. IB3 Ràdio. IB3 Ràdio és servei públic. Ets conscient de tot el que necessites per viure l'eclipsi en seguretat? No improvisis. Aquest 12 d'agost, protegeix els teus ulls. Usa sempre ulleres homologades. Si el pots veure des de que té o des del teu allotjament turístic, evita desplaçaments innecessaris. I recorda, som en època d'alt perill d'incendis. Està prohibit fer foc. Consulta tota l'actualitat i les recomanacions vigents a eclipsisegur.caip.es. Govern de les Illes Balears.
Podem gravar, idò.
Dale play.
Raúl Valls, com estàs?
Molt bé, Joan Mimàs.
Aquí fent un programa...
La gran vida.
Passen tantes coses.
Cada dissabte i cada diumenge.
A partir de les 9.
Dual de les 9.
No, i no t'obram, i no t'obram.
Aquí, a IB3 Ràdio.
La gran vida, el teu magazín de cap de setmana.
Saps què t'ho vull dir?
Sí.
En Joan Mimàs i Raúl Valls.
IB3 Ràdio. Ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Ja som aquí, ja hem arribat.
Com anem, com esteu?
Què fas per desconnectar del teu dia a dia?
És el moment de posar els punts sobre les is.
De fluència.
El paraigua en sabates.
És que a mi m'agrada molt fer el botet damunt el bestiar. Quan plou, ningú pensa en les sabates.
Les teves sabates entraran seques, dignes i saludants.
Idò, què fem? Recomanam.
Xiu, xiu, de dilluns a divendres a les 8 del vespre amb Inés Mateu i Xavi Oliver.
Això ho ha fet un professional.
El dia, amb Marta Grau.
Deu i 50 minuts, vos contam que aquest estiu la música també servirà per ajudar al patrimoni. El pròxim dissabte, el dia 11 de juliol, a les 8 del vespre, l'Església del Cap d'Allà acollirà un concert molt especial i, a més, amb un objectiu solidari.
Així és, Marta. El protagonista serà Nálvaro Chávez, que és el guanyador del concurs d'IB3 Televisió, el recordeu, La La La, i participant també del programa Àrea de Televisió Espanyola, que oferirà un repertori que combinarà òpera, cançó napolitana, grans clàssics i també un crossover internacional. I no estarà tot sol, perquè l'acompanyarà la soprano Elena Català en una ballada que promet emocionar a tot el públic assistent en un escenari tan singular com és aquesta església del Cap d'Allà.
A més, el concert serà amb entrada inversa, és a dir, cada assistent podrà fer una aportació voluntària en acabar aquesta actuació, un doblers que es destinaran a continuar la rehabilitació de l'interior de l'església del Cap d'Allà. I com a colofó, hi haurà un petit refrigeri per compartir amb tots els assistents. Per tant,
això m'ho interessa.
Concert més pica-pica.
El
concert
perfecte.
Ja m'ho interessava, però on hi ha pica-pica, allà
jo crec, companys, que el pla, com explicàveu, és perfecte. I per això avui volem descobrir com s'ha preparat aquest concert, que hi escoltaran, sobretot, i també la vessant més solidària d'aquesta iniciativa. Saludem Álvaro Chávez, que ja és aquí als nostres estudis. Álvaro, com va?
Molt bon dia, Marta, com estàs?
Benvingut. Què significa, sobretot, actuar en un lloc tan especial com l'Església del Cap d'Allà?
I, a més, amb una història molt interessant, no? Reconstruïda al segle XVIII, no? Després, aquell llamp que li va pegar el no ho sabeu, el 1978, crec que va ser, i ara, amb aquestes obres de reconstrucció i de preparació de l'església, i d'un un moment especial, i sempre per arreglar algo que és de tots, no? Que és un bé per tots. O sigui que molt content de poder aportar el meu granet d'arena.
Álvaro, ho dèiem abans, no? El públic te coneix, sobretot per haver participat en aquest programa de Ca Nostra, que és aquest La La Lam. També, ho dèiem també abans, has participat en un altre concurs, un altre programa de televisió espanyola. Conta-nos una miqueta com ha canviat o com ha evolucionat fins i tot la teva carrera des de que vas proclamat guanyador de La 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 i també les altres experiències que has tingut televisives.
La veritat, me telefonen més i per fer concerts i per participar en concert com aquest. Però la vida dia a dia continua
igual.
Meravellosament igual, estudiant cada dia, intentant millorar i aprenent repertori per emocionar la gent, que al final és per lo que mos aixec cada dia. No?
Ara ho deien a na Joana, aquest repertori serà molt variat, òpera, cançó napolitana, grans clàssics i també temes d'aquest on faràs de crossover, on faràs de crooner, en definitiva. Com heu triat aquest programa? Vull dir, perquè, clar, dins una iglesi, segons quin tipus de cançons, no sé si se poden cantar.
Correcte. Hi ha cançons que no toca pel context, però sí que en aquest cas han trobat cançons que xerren d'amor, que xerren d'amistat, i aquestes són les cançons que mos donarà aquest fil conductor per un concert que la gent espera que li agradi molt.
I com entres en contacte amb Nerena Catalán? Ja vos coneixíeu, éreu companys, li vas dir, escolta, m'han oferit fer que concert benèfic necessito una partener, vine en jo, i com que és amb finalitats solidàries, costa dir que no, m'imagini, més per una església com s'ha descat d'allà, que s'ha de restaurar i ha de quedar preciosa.
I no, mos van conèixer la Lala, ella va guanyar és la guanyadora de la primera gala que se va emitir a Ivetres, i nosaltres mos van conèixer a la semifinal. Allà mos van conèixer i d'allà mos van caure molt bé, i jo trob que té una qualitat fantàstica per aportar moltíssim en els concerts, sobretot per ajudar-me, i al final pues, compta amb ella per aquests concerts.
Com condicionen els espais per als cantants?
Moltíssim,
no és el mateix, no? Cantar, jo què sé, a un lloc com aquest, no? Ja que impressiona que l'acústica és determinada davant d'una assistència important. Això condiciona d'alguna manera? Te prepares de manera diferent?
De fet, per aquest concert jo normalment tinc una obertura diferent, un poc més canyera, i amb aquest concert he dissenyat una obertura molt més operística i introspectiva, que la gent li agradi i li agafi el gustet des del principi d'una manera més tranquil·la, més clàssica.
És que és molt
clàssica.
Important transmetre, perquè si tu t'emociones, el públic s'emociona.
Bueno, jo m'emociono des del minut 1. O sigui, ja, amb les peces que tinc la sort d'interpretar, escoltant les lletres, escoltant la història de les cançons, sempre un s'emociona i supos que això és el que arriba
també.
Jo
no sé voltes, però a mi m'emociona molt quan veig que els cantants s'emocionen de quan ells
mateixos
canten.
Quan tu vols que els cantants ho sentin, viu tant, clar, això és
transmet, no? Supos que sí.
Clar, és vera que sobretot l'òpera, la música clàssica té allò de que és una mica elitista, llunyana. Clar, que hagis guanyat un La 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 cantant, interpretant aquest tipus de música també, no sé, jo crec que és apostar per un estil musical diferent dels que se solen fer en aquest tipus de concursos, i no sé si creus que també serveix per acostar aquest tipus o aquest estil de música a la gent, no? Perquè qui mos hagués de dir que el primer La 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 d'ara sí, hagués estat guanyat amb una interpretació com la teva, vull dir que sempre se sol apostar més per pop, rock, bé, per altres estils, i en aquest cas, bé, va ser guanyador amb aquesta gran veu que tens i amb aquest estil tan particular.
Jo crec que demostra que sí que és un estil que agrada molt i que emociona i que arriba a la gent, i això és el més important, no? Al final, sigui la música que sigui, si està ben feta, si està ben interpretada i està emocionalment donant-ho tot, jo crec que és el que la gent valora.
Que també parlaven a Joana, que aquesta música clàssica té aquest punt, o té aquesta fama d'elitista, però també hi ha hagut gran grup. Jo ara penso en Vildivo, també en
Bocelli,
amb en Richard Clayderman en Sopiano, que van atracar el que era la música clàssica en el gran públic. Això també han de perdre una mica la por a tot aquest tipus de Vildivo. Han de perdre una mica la por a escoltar clàssica, perquè està molt bé, i només que l'escoltis diu, ai, és que no sé de què xerren, no sé què canten. En anglès moltes vegades tampoc saben què diuen, i l'escoltant sense cap problema. Sí. No sé per què la música clàssica li posen tant d'emperons.
Jo crec que això va començar un poc amb els tres tenors, quan varen fer aquells concerts populars en els anys 80. Ja ficaven peces com a New York, New York, My Way, I aquí va començar un poquet el que ara se denomina crossover, no? O sigui, cantar des d'un punt de vista clàssic temes més populars.
Sí, però m'agrada molt de patir molta crítica en Pavarotti,
i tant.
Carreras
i Domingo.
I Plácido Domingo. Mm. Els van criticar bastant perquè deien que era una mica com a prostituir l'essència del món de l'òpera, duent-lo a escenaris populars. Això també de vegades, d'una banda, se critica d'elitisme, però quan s'intenta atacar en el públic, se la critica per massa popular.
Per favor, com sona aquest home? És que estic estorada. Deixem sonar i compartim amb oients i espectadors. All'alba vine cenò, vincenò. Pell, eh?
Tots estem aquí.
De veres, eh? Impressionant, impressionant. I quin repte, no? Sobretot interpretar els grans.
En els companys d'Ària ens van demanar que és per tu l'òpera, no? I tots deien cadascú la seva, i jo vaig dir creixement personal. Però és perquè és això, sempre que em pos davant un públic, intento interpretar peces que siguin un repte per mi. Que no sigui una cosa fàcil, sinó que a nivell tècnic...
I tant repte, no se m'ocorre. Un major repte, no?
Que no, i recordem, per favor, que tenim poc temps,
exactament,
que aquest dissabte
Joana.
Tothom que vulgui pot venir amb aquesta entrada inversa que pot aportar tot allò que vulgui per aquesta causa solidària i d'alguna manera patrimonial, no?, per adobar i arreglar aquesta església del cap d'allà, i que entrarà en Álvaro en directe, i després hi ha un pica-pica, que en Xisco Sol, ja.
Allà hi serà.
I només diré que els fans de na Joana Maroto poden anar en aquest concert perquè na Maroto hi serà. Per tant, en el concert no cantarà, però en el pica-pica li podran demanar una foto.
Els fans d'en Xisco Nadal també poden estar contents perquè també hi seran.
Álvaro, ha estat un gust tenir-te. Moltíssimes gràcies. Gran concert. Idò, per favor, preneu bona nota. Arribem d'aquesta manera a les 11. Notícies, publicitat i tornant tot d'una.
IB3 Ràdio. Les notícies de les 11.